li convé i li anava millor quan ETA matava. I jo et demanaria, si us plau, Pere, i t'ho demano sincerament, que això ho retiris.
Venga,
perquè
venga,
no és veritat. I això sí que és banalitzar. No. I això sí que és banalitzar el terrorisme d'ETA que hem viscut a Espanya, per desgràcia, bé, durant massa anys.
Jo et respondré educadament, cordial i tranquil·lament, sabent que ara tots els... com és això? Els voltors digitals estan aquí a la White per veure si diuen bronca, racó, diuen no sé què.
T'he dit molt de respecte.
Sí, sí, no, però a veure... qui estava analitzant el terrorisme, o sigui, de tant ens han de posar carnet de jo tinc tal persona al meu voltant, o sigui, quan van matar aquell regidor de Viladecavalls, que del PP, a Terrassa, jo vaig anar a aquella manifestació contra ETA, i quan s'ha fet el currículum de manifestacions contra ETA o sobre posicionaments, a mi ja pots buscar el full d'expedients que no trobaràs res. I pots buscar
per tot arreu, que no
trobaràs zero justificació de la violència i total empatia amb el que ha passat aquí.
Sí, però qui li ha posat nom ha sigut tu, Pere.
Sí. El Partit Popular viu bé políticament lluitant contra ETA, sí, no. Sí, és políticament, evidentment. O sigui, evidentment ningú vol que li matin la gent. Jo parlo de l'existència d'ETA com a argument
polític. Acabar amb ETA era una prioritat per tots els partits polítics.
La demostració d'això és, un, que 10 anys després...
del moment.
De la mort, de la desaparició d'ETA, o de l'entrega de les armes, o de la dissolució, no sabria com dir-ho exactament, d'ETA... Hi ha gent que encara es pensa que ETA existeix. Hi ha arguments polítics que apel·len a l'existència d'ETA. Perquè interessa.
Bueno, mira, s'està jutjant, a dos dels ETAs més sanguinaris i es neguen a parlar al jutjat i la filla del regidor mort, doncs surt dient que no se n'arrepenteix i que
ara mateix,
li fa més mal.
El sidral que hi ha hagut amb l'entrevista del Jordi Évole i el Ternera, el nom ella més Ternera, que hem hagut de criminalitzar una entrevista d'un senyor que és periodista i fa preguntes a un senyor que ha sigut dirigent d'ETA. Sí, home, l'has hagut d'aguantar tots colors.
Ah, bueno, sí.
Val? Què passa, que no es pot entrevistar aquest senyor? Perquè hi ha un tipus... O sigui, l'assimilació d'ETA, independentisme, violència... O sigui, la idea ideològica de fons és assimilar una ideologia o una violència per desacreditar aquella ideologia. Per això es diu que el moviment... independentista va ser violent, per això s'intentava condemnar, sí, home, sí, la sentència del Suprem intenta implicar la violència en els fets del 20 de setembre i en els fets de l'1 d'octubre i el 16 i tots els dies posteriors, perquè la gran trampa retòrica i la gran trampa política és associar violència a una idea, perquè així desacreditem aquesta idea.
És que hi havia violència als carrers.
Bueno, aviam, la violència, com acaba de dir, no sé aquí, és fotre-li un tiro a l'Eix Vidal Quadres pel carrer.
No, això també això és violència. I és un altre grau.
Però si aleshores, si la violència és... Si la violència és...
Tirar pedres també
és
violència.
Escolta, jo no estic gens d'acord amb anar a Urquinaona, fotre llambordins pels aires i fotre tota aquesta història. Sí que estic d'acord anar-me a manifestar amb intensitat en alguns casos, no. Val? I qui llenci coses ja es trobarà amb les conseqüències.
No, però, no. Perquè els amnistirem a tots.
No, estem parlant d'actes violents. Aleshores...
És que tirar pedres és violència, però és que és violència.
Escolta'm, és que jo no vull fer el i tu més, perquè quan tu estàs a casa tranquil·lament i tens una careta al Puigdemont, un parell de xiulets del Puigdemont, no sé quina història, i es presenta a la Guàrdia Civil uns tios quadrats amb armilla antibales, amb helicòpter, no sé si hi ha helicòpter, amb les teles allà fora esperant, i agafen la Tamara Carrasco i se l'emporten, i li fan el passeillo perquè tothom vegi que se l'emporten. Per què? Per acollonir tota la gent que vol anar a protestar.
I ets portada.
Se l'emporten a Madrid, que et deuen fotre amb una furgona, allà fotem de llonces, arribes a Madrid, et deuen tenir, no sé, 24 o 48 hores, més o menys incomunicat. Després et tenen, com es deia, desterrada, no, al contrari, tancada dins del teu municipi.
Confinada
a Viladecans, per un lío que hi havia entre jutges. Això què és? El que passa és que no volia entrar en el dinàmic de l'Itu més. Però jo l'únic que vull dir de tot això...
Deixa'm el fil, Pere.
És, com puguis. O sigui, i no és això no és una cosa del PP només. És el tema de tenir un argument... A Anglaterra també va, els anglesos van instrumentalitzar la batalla contra l'ira. En general, qualsevol moviment d'aquests permet que algú se n'aprofiti políticament. El que passa és que aquí és que els terroristes han desaparegut, fot 10 anys... i en seguim parlant com si existissin.
Bueno, no han desaparegut, i han de pagar, i han de pagar pel mal que han fet, i han de dir aquí. Ahir va començar un judici que, sincerament, els etarres han fet el mateix que fan sempre, que és arribar allà, dir que no parlaran, i ofendre encara més a les víctimes, als familiars de la víctima que estan allà presenciant que ni tan sols se n'arrepenteixen, ni almenys mínim,
d'haver assassinat a Sant Freda com van assassinar. Perquè se'n traurem el nom de la Pilar Manjón, pobre, que també la linxaven, hi havia víctimes bones, les que estaven a l'àmbit del PP.
No, les víctimes no hi ha víctimes
bones. Bueno, la Pilar Manjón li deien de tot.
La víctima és víctima.
Els de les associacions de víctimes pro-peperes. És que hi ha hagut un moment que s'ha instrumentalitzat les víctimes, les famílies dels morts. Això passa d'aquí.
ets tu, te n'adones, que ets tu qui poses els noms.
Vols que anem a buscar declaracions de l'època de l'11M, què deien l'associació de víctimes A, la B i la C, i què deien de Pilar Lanjón? Truquem a la Pilar, es diu Manjón o Lanjón?
Manjón.
L'has entrevistat tu alguna vegada parlant d'això aquí? La truquem i que ens digui de què va la instrumentalització de les víctimes d'ETA.
Perquè també s'ha d'intentar instrumentalitzar l'atemptat del...
Sí, en José María Aznar, trucant a no sé quin director de La Vanguardia en aquell moment, l'antic, era el PP antic, trucant al difunt Antonio Franco, tu d'aquella època treballes al periòdic i dius...
Instrumentalitzant-la molt, sobretot pel part del Partit Socialista.
Bueno, escolta, hi ha un president del govern, no em parlis de l'11M, quan hi ha un senyor president del govern trucant, sabent positivament que no era ETA, dient, oye, yo te lo prometo, ho ha explicat l'Antonio Franco, jo crec que el PP antic ho ha explicat, i podíem buscar més persones que ho hagin explicat. Si no em vinguis amb instrumentalització, justament l'11M és un exemple, en aquest cas, que ETA ja està a mig dissolent-se i hi havia hagut potser l'atemptat de la terminal...
Jo t'he demanat molt educadament, Pere, que ho retiris. L'associació que has fet directa, dient que posaves noms en PP a favor, i que li convenia i li anava millor quan ETA matava. Si no ho vols retirar, no ho retiris.
No, jo no he dit que li anava millor quan ETA matava. Jo he dit que el PP instrumentalitza... Jo he dit, espera't un segon.
Un segon,
perquè t'ho repetiré jo, no cal que ho hagi de buscar. És, el PP instrumentalitza ETA i la màxima, que és una manera de parlar de contra ETA vivimos mejor, no vol dir que visquessi millor en el sentit que ens agrada que ens matessin, vol dir que políticament volia millor. Quan dic la frase contra ETA vivimos mejor, tothom entén què vol dir.
Tampoc és veritat, i la lluita per acabar i el contra ETA va ser molt dura i esgotadora.
Sí,
per tots.
I per cert, ara parlaré jo, a tots. I la lluita contra ETA planteja una gran paradoxa, que és un tema que no l'obriré ara. Què és? Deixa'm, senyor presentador.
Sí.
Què és? Vam forçar les costures de la llei, vull dir, els que volíem acabar contra ETA, tancant mitjans, fent no sé què, fent actuacions para-il·legals, amb les que jo estic en contra, però que sense això no hauríem acabat a ETA. Que aquest és un altre tema. Tu ja estàs com una moto ara, David. Ara, saps què vull dir, no?
Ara deixa'm que ho lligaré, era una reflexió abans.
O sigui, la legislació, tot el que va fer el PP... va contribuir...
Podíem fer un altre lloc, fer...
Perquè segurament, si no, encara estaríem...
Jo, molt breu, en un minut.
Vull dir que amb això t'estic donant una mica l'error.
Jo crec que rectifiques de savis, i també li diré una cosa a la Concepció, igual que em sembla bé el debat que el teníeu ara, no ets terrorista fins que es demostri el contrari. Ets innocent fins que es demostri el contrari.
Sí, sí, bueno, això la justícia en general.
És així. I com diria el Jesca Bastany, a les proves me repito. Tu has dit, hi ha una justícia
del nostre país.
I me'n vaig al País Basc. I ara que arriba febrer. El febrer del 2000, 3 tanca en Euncaria, acusant Marcelo Tamendi de terrorisme, torturant-lo segons sentència ferma europea. L'acaben absolent 7 anys després, amb una sentència categòrica de Gómez Bermúdez dient no hi havia habilitació constitucional directa per tancar el diari. El jutge que el va tancar, el senyor de l'Olmo, i els guàrdies civils que van fer els informes haurien d'estar despatxats de la seva feina i estan en actiu cobrant un pastón. Aleshores, jo cada matí vaig a una redacció, que és la directa, i haig de veure un senyor que es diu Jesús Rodríguez, a qui li demanen 10 anys per terrorisme. Si jo fos ciutadà republicà espanyol o monàrquic, pensaria dues coses. O els serveis policials espanyols són uns inútils, o són uns farsats. Perquè si és un terrorista, no està a una redacció fent periodisme. Aleshores, o són uns inútils, o són uns farsants. I em temo que són les dues coses.
Fins aquí les notícies, un moment, sisplau.
RAC 1.
Què es pot? Només vinc a recordar-te que aquest dijous és el superdijous a Viladecans de Style Outlets. El darrer dijous del mes, que sempre ve amb descomptes increïbles en marques com Under Armour, Harley, Lindt, Druni i moltes més. Ja saps, un superpla per a un superdijous. Jo me'n vaig. Ens veiem el superdijous a Viladecans de Style Outlets.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
Factoria Cultural de Terrassa presenta el 3 de febrer Distirac, un programa de 3 coreografies contemporànies de la companyia de dansa basca Danzas. Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Aquí a Quadis AR Motors tenim clara quina és la millor forma de començar l'any. El volant d'un Kia Sportage. Aquest gener compra el nou de quilòmetre zero d'ocasió a les nostres botigues del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat i conduiràs el millor cotxe de l'any 2023 per un preu únic. El Kia Sportage t'espera a les nostres instal·lacions o a quadisarmotors.es.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Si et falta temps per anar a comprar o bé prefereixes fer la teva comanda tranquil·lament des de casa o la feina, la web de compra online de Supermercat Plus Fresc et pot ser molt útil.
Encomana els productes frescos que vulguis, fruita i verdura, carn, peix i tots els articles que necessitis. El nostre equip t'ho prepararà com a tu t'agrada i els repartidors t'ho porten a casa.
Web de compra Plus Fresc. 22 anys al teu servei. Plusfresc.cat.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45, Armani Milà, Barça. Els de Roger Grimau busquen la segona plaça en solitari en una pista sempre complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Albert Ferran i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga es juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
12, ara li deia a la Neus Tomàs, atenció, al que passarà ara.
No, més no.
Perquè jo crec, perdoneu, un moment, Pere Mas, sisplau, un segon, t'ho prego.
Sí, sí.
Perquè hi ha una declaració que ens ha sorprès, no molt, no, moltíssim, sobre allò que comentàvem al començament sobre el tema de l'Operació Catalunya. Atenció, perquè aquest matí, entrevista a Televisió Espanyola del fiscal general de l'Estat. El fiscal general de l'Estat ha parlat de l'Operació Catalunya i ha admès que estem davant d'un cas molt greu perquè ha dit que posa en perill literalment tota l'estructura de l'Estat de Dret. Ho ha dit arran d'una pregunta sobre la decisió de la Fiscalia d'investigar si la policia patriòtica va buscar draps bruts de l'exfiscal en cap de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.
Realmente, para nosotros este es un tema muy importante y muy trascendente. Es un tema grave. Piense usted que quien tiene la obligación y el deber de investigar, que son los fiscales, la cúpula de esta estructura territorial en la Comunidad Autónoma de Cataluña, sea el investigado sin que sea informado de ello y haya ninguna causa, ninguna obligación para hacerlo. Es la inversión absoluta de los papeles y un Estado de Derecho. Y nosotros, y por eso es la primera actuación que hemos realizado en torno a ello, queremos decir y queremos explicar que a los fiscales no se les investiga, son los fiscales los que investigan. que este cambio de papeles, este cambio de roles, lo que hace es perjudicar y poner en peligro, o puso en peligro en su momento, toda la estructura de un Estado de Derecho. Por lo tanto, nos parece tan grave que hemos decidido iniciar estas acciones para investigarlo. La calificación de los delitos es prematura y la realidad es que vamos a ver qué podemos encontrar en este indicio que se nos presenta a través de una investigación periodística o otros indicios que puedan venir de cualquier otro lugar.
Perdó per l'expressió, que no és correcte en català, perquè no tenen tot. Ojo! Ull viu. Sí, ojo, perquè, repeteixo, estem parlant del fiscal general de l'Estat, que deia, bueno, esclar, és que bueno, ho ha fet amb Martín Rodríguez Sol, perquè, esclar, estem parlant de la judicatura, estem parlant... No. Un moment que ja ella parla d'aparicions als mitjans de comunicació, d'altres coses que apareixen als mitjans de comunicació, que estem parlant de que tota l'estructura, que això és un cas molt greu, que posa en perill tota l'estructura de l'Estat de Dret, però atenció, just després, també ha dit que posa en dubte l'existència d'una operació a Catalunya, però diu que si els periodistes continuen traient noves informacions, potser sí que ho hauran d'acabar investigant.
Operació en Catalunya és algo... Bueno, yo no haría una afirmación tan trascendente sobre la operación Cataluña. En primer lugar, que sea la operación Cataluña es algo que está por determinar, si es que existe o ha existido. En segundo lugar, hay muchas causas abiertas en los juzgados, en los tribunales, que de manera directa o indirecta, alguna de los datos o las fuentes que tenemos inciden en esas causas, o ya han sido esos documentos, ya tienen... Creo ya han sido aportados a esas causas. Luego yo creo que vamos a ver hacia dónde va esta investigación periodística, qué datos son rescatables o pueden tener trascendencia procesal. Iremos tomando decisiones en cada uno de los procedimientos o en cada una de las causas a las que pueda afectar, y si es necesario abrir nuevas investigaciones, por supuesto será.
Home, per descomptat, és a dir, ara aquí ja s'ha passat de frenada aquest home, amb tot el meu respecte, és a dir, quan estem parlant de, per exemple, el compte de Xavi Trias, quan estem parlant d'aquest policia francès que està investigant l'Elis i que està... És que em sembla...
M'he sentit interpel·lada, sí, perquè home, vamos a ver hacia dónde va la investigación periodística, clar. Pues que vamos a ver hacia dónde va la investigación judicial, sí, perquè clar, en fin, cadascú que aguante, no? Que cada palo aguante su vela. Però bueno, nosaltres ja intentarem tots, no? Vosaltres ja intentarem fer la feina que considerem que hem de fer d'investigació.
Que també hauria de fer-ho ell.
Però que clar, nosaltres portem 10 anys. El primer diari que publica que existeix uns policies fent coses rares és un senyor que es diu Pedro Ágreda, fa 10 anys, el diari.es. I nosaltres hem anat fent.
Impressionant.
El PSOE, i amb això estaràs d'acord, segur, Concepció, ara té molt interès en investigar una cosa que fa un temps no tenia interès en investigar, perquè diguéssim que motius per donar suport a comissions d'investigació que s'havien plantejat o determinades compareixences, ja n'hi havia. Ara n'hi ha més, però ja n'hi havia. És a dir, hi havia informació suficient. Veurem aquesta investigació de la Fiscalia fins on arriba. És veritat que el cas del senyor Rodríguez Sol no es coneixia, i això pot ser que obri camí a que investiguin la resta. També és veritat que aquest fiscal en cap no és la senyora Dolores Delgado, no? La seva antecessora, que a la que havíem escoltat en una gravació parlant amb el senyor Villarejo. Vull dir que potser això pot ajudar a entendre perquè determinats moviments es produeixen en un moment i no en un altre, no? Per tant, sí, té raó, el fiscal és greu, però ja ho era abans, Vull dir, no ve d'ara que sigui greu. I una cosa més, sobre el paper de García Castellón, que, en fi, jo crec que es pot qüestionar l'amnistia. El senyor García Castellón ho ha fet, i altres jutges, fins i tot juristes de l'àmbit que podríem qualificar progressista. Per tant, l'amnistia, evidentment, que no només ha de despertar debat, sinó que probablement, doncs, probablement no, sabem segur, que s'haurà de passar els exàmens posteriors del Constitucional, de la Justícia Europea. Per tant, sí, a favor del debat. Ara, el que no pot ser és que si el senyor García Castellón, o el jutge que sigui, qüestiona el legislatiu, com va fer en una conferència crec que era a La Corunya, bueno, era a Galícia, en un sopar, doncs ell pot criticar el legislatiu, però el legislatiu no pot criticar els jutges. Home, jo crec que els jutges no són intocables, cap, ni ell ni cap. es pot criticar la seva feina, es pot o no, o és que estan per sobre,
sí,
de la
cosa,
resta.
Però la ministra aquesta que va rajar dels jutges, abans la teoria del govern era nosotros aceptamos las decisiones judiciales, no, sempre és el comú dida, i ara nosaltres comencem amb el parlar dels jutges.
Per això t'estic dient,
també estan sospitosos,
això. Per això t'estic dient que era igual de greu, que era igual de greu fa un temps, però en canvi el PSOE en aquell moment no li havia convingut.
Té un interès sobtat en aquest tema, diguem-ne.
I que el senyor Villarejo no només va treballar per l'administració del PP i per ministres del PP.
Efectivament.
No,
i que també...
El PSOE és oportunisme.
I no només hi ha hagut operació a Catalunya, també hi ha hagut operació contra Podem, recordem-ho.
Sí, però també
la merda que s'ha estat contra Podem.
Sí, la memòria també serveix per això, perquè sempre ens agrada parlar dels altres i no de nosaltres mateixos, no? És a dir, la guerra politico-judicial que li va fer el PP a un jutge, que jo millor no opino d'ell, que es diu Baltasar Garzón, fins a inhabilitar-lo, no? Per tot el tema de la Gürtel, de les escoltes, vull dir, era desmuntar el jutge instructor d'una de les coses de corrupció, i aleshores no ens oblidem, aleshores, que la pulsió existeix, i jo estic molt d'acord amb el que deia la Neus, això està en la seva fase prevista, jurídica, hi ha molta batalla jurídica, hi ha mil recursos diferents, hi ha els d'uns i els dels altres, hi ha els policies que es personen, hi ha les defenses que diuen que això són desordres públics alojats, hi ha qui diu que s'ha d'arxivar perquè és que hi hagi falta de proves, és que no hi ha delicte en el marc de la protesta, atribuïble, com diu el Codi Penal, individualment, individualitzat, perquè això és el dret penal, individualitzar conductes. Aleshores, no sé quin delicte individual de terrorisme se li pot imputar a Carles Puigdemont, a Marta Rovira, a Oleguer Serra o als 11 imputats. Jo crec que cap, o m'he perdut la pel·lícula d'aquest país en els darrers 10 anys. I l'altra, doncs no ho sé, la maloteca està per allà per tothom. A mi, com ho sabeu ja tots, el PSOE em genera tanta confiança com, no? En fi, me va dir un taco que...
Ja,
que millor no ho digui.
No és el dia ni el lloc, segurament, però quan es parla de l'educació que falta... A vegades, en aquest país, estem anant enrere a l'hora d'entendre el dret a la protesta, el dret a la manifestació, manifestacions que poden tenir aldarulls, què és la desobediència. Abans ho deia, però és que és important. Què és la desobediència civil? És a dir, quan a Taiwan els estudiants estan amb els paraigües manifestant-se...
A l'aeroport.
Ens sembla que estan defensant els seus interessos de manera correcta, o com a mínim no ens semblen terroristes, i en canvi aquí, gent que ha fet el mateix, doncs se'ls pot acusar de terrorisme. Vull dir que segurament quan parlem de quan s'avancen drets o quan es retrocedeixen drets, doncs...
Home, ja, però Neus, tot aquesta...
Parlem de drets, davant de la casa de Pablo Iglesias, hi ha tota l'extrema dreta ultramuntana, durant 3 mesos, matxacant una família.
Neus, tota aquesta argumentació és oblidant que va haver-hi el desafiament a l'estat de dret i a la democràcia que es produeix...
El desafiament vol dir l'1 d'octubre.
A Catalunya. Bueno,
perquè ja va ser jutjat allò.
No, perdona, i el que es vota el 2017 en el Parlament de Catalunya i les sentències que rep el senyor Puigdemont quan era president de la Generalitat i se n'enfot de les sentències i fins i tot fa tuits riguent-se'n de les sentències que va rebent, que li diu que tot el que està fent no ho pot fer, i per tant aquest intent, que ja sé que vosaltres no compartiu la meva expressió, però jo és el que penso, de cop d'estat que va haver-hi a Catalunya.
Però si els jutges no ho pensen.
Jo no ho comparteixo, però és que no ho comparteixo.
Aquest desafiament de l'estat de dret, l'oblides quan parles de tot això i compares amb els estudiants de Taiwan.
Jo crec que no era un cop d'estat, però tampoc... Però pensa el mateix el jutge Marchena, el qual... pronostiquem que la nova temporada tornarà
a tenir... Doncs el desafiament a l'estat de dret, per tant, no té res a veure ni és comparable al desafiament a l'estat de dret que s'intenta per part dels partits independentistes a Catalunya des del setembre del 2017 amb les votacions al Parlament de Catalunya fins a que arribem a l'1 d'octubre i que, per tant, l'estat de dret ha de reaccionar i ho fa amb l'aplicació del 155 ràpid i curt, perquè es convoquen eleccions automàticament, al cap de 2 mesos, que sabeu perfectament que l'article 155 es podia haver aplicat durant molt de temps.
Podien haver fet el control de la tele, cosa que volia ser el PP, per cert, recordem-ho.
Tot això s'oblida. Tot això s'oblida. I ho compares amb els estudiants de Taiwan.
Qui ho oblida? Qui ho oblida?
En la teva reflexió, i ho compares amb els estudiants de Taiwan. I dit això, que abans no he pogut acabar.
Jo comparo el dret a la manifestació que crec...
Una cosa és el dret a la manifestació...
Abans dèiem, no? Quan els xalecos grocs...
I l'altra és sortir al carrer a sembrar el terror, com van passar aquests dies a la nit.
La podem parar?
Sí. No, però hi ha un tema molt ràpid.
No, però és que m'està esperant una persona d'aquí un moment i no... Ja, escolta'm, continuaràs...
Però està bé, perquè la Concepció...
No, però faré un regal.
Vale.
Faré un regal, que és la teva companya de partit. Ana Belén Vázquez, la coneixes?
Sí.
Val. Jo és que no l'he acabat d'entendre. Parlant de la llei d'amnistia.
Oh, no.
Què?
És el tall d'aquest matí, no? Mm-hmm.
Jo. Atenció.
Si los CDR se llamasen Hassan o pongamos otro nombre árabe, hoy estarían en la cárcel. Pero claro, tenían 8 apellidos vascos y eran amigos de Puigdemont y del señor Rufián. Entonces no están en la cárcel y ustedes los van a perdonar. Esa es la diferencia. Son unos racistas ustedes.
Jo li responc ràpid. Dels 50 detinguts i empresonats a les protestes d'Urquinaona, hi ha persones migrants que es diuen Hassan i que es diuen Shafir, i que van ser expulsats, fins i tot, al Marroc. Vull dir que van estar empresonats i van estar presos. Cosa aquesta dona menteix obertament, perquè parlen des de la més supina i absoluta ignorància. Però, en fi, dic una cosa també, que s'ha acabat abans. La Concepció ha fet una cosa que és la que estava defensant la Neus. Ella ha discrepat del poder judicial fa 3 minuts i mig.
És veritat.
Ha dit cop d'estat. I la sentència del procés no parla de cop d'estat, parla de sedició. Per tant, ella va més enllà i diu que allò no és música. Per tant, està perfecte que discrepi, però la sentència no diu això, i jo crec que és completament fals que el cop d'estat es va produir amb el 155, no? I que el desafiament de veritat era el de l'estat per no deixar-nos votar. I era el desafiament antidemocràtic, que vam respondre amb una resposta democràtica.
I una mica de desafiament d'EPI va ser també.
Home, desafiament.
Desafiament democràtic contra... Sí, ho hem dit.
Bueno, doncs mira si van passar les coses. Avui hi ha una notícia que... amb el qual... Mira, fem una cosa, fem la publicitat i ho parlarem després, que és les dades de les ITS a Catalunya, que són molt preocupants. Un segon.
Dissabte a Caprabo la cistella ompliré i amb l'IVA de franc superarem la pujada de gener. Aquest dissabte 27 de gener a Caprabo i a Caprabo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo, perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Si el que necessites és sentir això, necessites la Setmana del Carib de Viatges al Corte Inglés. Gaudeix de Punta Cana amb tot inclòs des de 900 euros i reserva ara des de només 15 euros. A més, sense despeses de cancel·lació, trasllats des de la teva ciutat i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Quan rasques un rasca megamilionari, un rasca per 10 o per 20 o qualsevol dels rasques de l'11, sempre rasques una mica.
Una mica? Una mica com ara què?
Doncs, per exemple, pots rascar una celebració, molta il·lusió i potser fins a 1 milió d'euros.
Ah, sí? Doncs així dóna'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 tens un munt de maneres divertides de rascar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
10 i 28 minuts. Espera que entra la canalla, surt la canalla al pati. No, que bé, que va arribar la canalla al pati.
Però, sí, no?
Tota la canalla al pati. Si no hagués treballat amb nosaltres. O sigui,
ens fan sentir grans, ara no.
No, grans no, immensos. Immensos ens fan sentir, Concepció. Espera-t'ho bé, que agafarem...
Jo que me sentia jove. Hola, guapa.
Mira la marca que està fora de la... Mira, aquí tenim l'en Alfonso, que ja té una edat comparat amb ell.
No gaire, eh? Bastanta edat.
No gaire, no gaire. No gaire, en Alfonso, no gaire. En podem saber més o menys per quina...
35 la setmana que ve.
34, per tant. 34. Després ve, per edat, ve el Marc Segués, que encara que la veu la té de 84, entens?
25 acabats de fer.
Vine.
setmana passada. Deu menys. Amb aquesta cara, Neus, perquè... per
I nosaltres, Neus.
Sí, sí. I tenim aquí l'estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Vidal. Hola, Arnau.
Hola.
Què tal? Tu en tens?
Jo en tinc 22, però com l'Anna la setmana que vam fa 23.
Com l'Anna, diu.
Bueno, amb ells volem parlar, i després d'aquí uns moments també estarem amb el doctor Oriol Mitjà, el cap del grup de recerca d'ITS de la Fundació Lluita contra les Infeccions i Mig de Can Tries, de Can Ruti, de l'Hospital dels Germans Tries i Pujol de Badalona, d'aquí uns moments. Però abans m'agradaria fer-vos algunes preguntes així... Hem sabut aquests dies, ahir, en un estudi, que Catalunya és el territori de l'Estat on es diagnostiquen més casos de gonorrea i de clamídia, molt per sobre de la mitjana espanyola. Estem parlant de nois, bàsicament nois de 20 a 34 anys, però també en el cas de la clamídia, la segona franja d'edat que hi ha més augment és les nenes de 15 a 19 anys, de clamídia. La Anna Alfonso, a més, és directora, una codirectora amb la Rosana Carceller de La Revolució Sexual, al podcast de RAC més 1. Aviam, Anna, sorprenen aquestes dades?
Gens. No. Quan hem parlat al podcast d'infeccions de transmissió sexual i de condons, també, que són el mètode més fiable per evitar-les, hem dit el que ja sabem, que és que el condó cada vegada es fa servir menys. No sé si només entre la gent jove, però almenys entre la gent jove cada vegada es fa servir menys, cada vegada és menys atractiu, cada vegada es percep més com una tallada de rotllo. I no sorprèn gens, perquè al final gonorrea, clamídia i algunes altres ETS no només s'agafen amb la penetració vaginal, sinó que s'agafen amb pràctiques sexuals en les quals absolutament ningú fa servir el condó, almenys que jo hagi vist, que són el sexe oral, per exemple, ningú fa servir condó en el sexe oral. I hi ha molts altres casos de gent que no fa servir el condó, com per exemple les parelles estables. Perquè... gran part, una dada que no coneixia l'última vegada que vam parlar d'això, i ara sí, és que gran part de les persones, especialment de dones, han agafat malalties de transmissió sexual o que han estat contagiades pel virus de la sida, ha sigut o bé en la seva primera relació sexual o bé amb la seva parella estable, perquè donem per fet que la confiança i el bon rotllo ens protegeixen de les ITS i no és així.
Clar,
llavors, clar, és com un terreny conegut de no, si ho faig amb aquest, segur que vigila, segur que no em posa les banyes, sorpresa. Si hi ha una cosa més tradicional que la parella és les banyes. I per tant...
el panorama que ens pinta l'Anna.
Sí, no, i llavors és bastant important que la teva salut sexual, més enllà de posar-la en mans d'algú altre, que en siguem responsables, no per un tema de desconfiança, sinó perquè és que només et pots protegir tu mateix. Llavors, si no vols fer servir condó perquè, pel que sigui, doncs almenys fes-te proves d'ITS, perquè és tan fàcil com anar al CAP i demanar-ho i te les fan. Vull dir, no...
Aquí hi ha hagut un problema, Anna, permetem, després ho parlarem nosaltres, que som, diguem-ho, d'una data una miqueta més avançada, en alguns casos avançada a 300 per hora, però que és un tema de que a la nostra època m'agradaria algun dia poder trobar, abraçar i agrair aquí vam, jo no, però els que manaven van voler fusellar, que era el PSOE dels anys, devia ser 90 i tal, que es van inventar una campanya de publicitat meravellosa, que era el Póntelo, Pónselo, que va portar unes crítiques bestials, perquè clar, va haver-hi un sector ultrareligiós i no tan ultra, que deia, però per què un anunci pagat amb diners de l'Estat fomenta la sexualitat entre... I allà va ser una salvació de tantes vides, però de tantes, perquè els aquí presents, per la nostra edat, les bombes ens van caure molt a prop. Ens van caure molt a prop. I algun amic i amiga tenim enterrats per culpa del VIH. Llavors, què passa? Que això del VIH, a partir del moment que hi ha una gent, per cert, molts catalans, entre els quals hi ha, deixem recordar, del gran doctor Bonaventura Clotet o del gran doctor Josep Maria Gatell de l'Hospital Clínic, que van intentar lluitar i van aconseguir cronificar la malaltia del virus del VIH. Això, tu creus que també, en el fons, això ha estat clau?
Sí, jo crec que s'ha perdut la por al VIH, evidentment, perquè ja no és una malaltia mortal, sinó que és una malaltia crònica, i la resta d'ITS jo crec que no ens han fet por mai. Llavors això també fa que et relaxis més, que percebem el condó com un mètode per evitar embarassos, però que no tinguem les ITS al radar, i també coincideixo que la campanya de Póntelo, Pónselo va ser de les millors que recordo, perquè també la recordo aquesta campanya, i fa que era dels anys 90. I va fer que el condó es percebés com una cosa d'adults, que era molt guai de portar la cartera, perquè clar, surto aquest cap de setmana i porto condons i dubto, com a persona ex-jove, que això continuï sent així. Vull dir, no crec que els condons es passarin com una cosa, no sé, no tinguin cap atractiu ara mateix.
No es conceben com un objecte.
Mercè, has dit que en té 25?
5. Jo crec que el problema principal que ha provocat aquest canvi de mentalitat respecte a les ITS és el desconeixement. Perquè, almenys la generació d'Arnau i la meva, hem tingut molt poca formació sexual a l'escola i a la vida en general. Per tant, si tu no t'expliquen què és el sexe, no sabràs fer-ne, o aprendràs sobre de la marxa, però tampoc sabràs quins riscs té practicar el sexe i com ho hauries de fer per evitar malalties o infeccions que segurament ja no saps que existeixen, i si ho saps et queden molt lluny. Per tant, el desconeixement t'allunya de la percepció del risc i de saber realment si és molt greu o no el que pots agafar, o com ho pots agafar, o com pots evitar-ho. I llavors, quan no tens coneixement, el que has de fer és tirar de referents. I tristament, com hem parlat moltes vegades, el referent pels joves del sexe és el porno. I el porno, si ho agafes com a base per entendre el sexe, o com tu relaciones amb el sexe quan no en tens, però t'hi comences a... quan ets 14, 15 anys, comences a veure porno i només saps allò del món del sexe, al porno no hi ha condons. No hi ha.
Però tampoc, perdona, ara deixem que faci de boomer. Crec recordar que a la nostra època el porno que veiem, és veritat que era un porno molt més minoritzat, és a dir, nosaltres fèiem tràfic de revistes a les patis de les escoles i com a molt esperàvem que els pares marxessin al cap de setmana per anar a buscar al videoclub del costat de casa una pel·lícula pornogràfica, però les pel·lícules pornogràfiques tampoc portaven condons en aquella època.
Clar, sense tota la culpa no li podem donar al porno. Sí que és veritat que el porno fa uns anys, a la vostra època, no el veieu ni...
Al final fa el mateix, vull dir... O sigui, el...
No, però contradieu-me si no és així, però crec que no el miràveu ni als 8 anys, no. Que és la mitja... Aquest és el tema,
també. Però el que em sorprèn, Anna, escoltant en Marsegués, ara sí que hi ha molta educació sexual als instituts.
N'hi ha més que quan...
Clar, però nosaltres
partim d'una generació...
Molta no n'hi ha.
Fa 15 anys que no estem... al primer segon d'ESO.
Jo no he rebut mai
l'educació que nosaltres.
Aviam, tu, Arnau...
Jo no he rebut mai cap educació sexual a l'escola ni a l'institut. Vull dir, alguna xerrada puntual...
Ara sí que n'hi ha. T'ho confirmo que sí, jo que estic en edat de tenir filles, tenen matèries...
Jo crec que depèn molt de l'institut. Depèn molt de l'institut i del centre, i queden mans de cada centre, que n'hi ha que tenen la sort de tenir-ne, i n'hi ha que fan una xerrada sobre com es posa una compresa i una altra sobre com es posa un condó, i aquí s'acaba la història.
Mm-hmm. Però jo estic amb el Marc, que clar, partint d'una generació que és la nostra, que al final, si no saps quins riscs hi ha en aquestes malalties de transmissió sexual, clar, perds la por. Si no tens por, vas per lliure i no saps el que et pots trobar.
Sí, però que em sorprèn perquè sou una generació que teniu accés a molta més informació que nosaltres, i entre elles podeu accedir a informació sobre relacions sexuals i els riscos que hi ha, i en canvi dieu que teniu desconeixement, no?
Però clar, accediràs a aquesta informació si tu busques sobre malalties de transmissió sexual.
Ah, però és que nosaltres no teníem ni aquesta possibilitat.
Si tu busques sexe, et sortiran 1.000 vídeos abans que acabar arribant en aquest contingut de prevenció.
Jo una coseta, jo entenc el que diuen, efectivament, nosaltres, el nostre salt encara és més gran, perquè no teníem ni la possibilitat de poder buscar la informació, però sí que és veritat que ells a l'edat que tenen no és l'educació que es dona ara. No? El que passa que a mi el que me sorprèn, i també penso que alguna cosa hi deu tenir a veure, no?, amb aquests índexs que pugen, és també... amb l'edat en què
es comença
tot indica que es comencen a tenir unes pràctiques sexuals que a mi me posen els pèls de punta, i no vull considerar, tinc 48 anys, però...
Deixa'm que et digui una cosa, nosaltres
vam anar tard.
Jo crec que...
Perquè ara vam molt aviat, no?
Jo crec que el gaudi del cos no fa falta esperar els 18 o els 19 anys. És a dir, ho veig ara com una cosa que en aquella època, ara... El que hem de fer com a pares i mares és donar, i alguns ho hem intentat fins on bonament hem pogut, donar les claus perquè el sexe sigui segur. Això és evident, i no tothom té aquestes claus, però no tothom les té a l'abast.
Però l'edat aquesta tan avançada que ara segur, comencen i reconeixen haver tingut... No, jo també crec que hi té, que pot tenir a veure parlant... també amb aquests... Sí,
perquè en el vostre cas, quan parlem ara, el per risc, exemple, el Marc, jo preguntaré quan veu tenir la primera relació sexual, perquè tampoc m'interessa, però perquè ens entenguem, vosaltres quan us parlen de gonorrea, per posar un exemple, o quan us parlen de clamídia, Arnau...
Jo no en tinc ni idea. O sigui, el nom sé que és una malaltia de... sexual, però jo no sé què implica aquesta
ni
malaltia.
Com s'agafa...
Ni com s'agafa, ni res.
Ni els símptomes, ni...
No.
Sí, per poder dir...
Sí, del VIH... L'únic que teniu és el VIH, per entendre.
Exacte. Però es té com una por de fa molts anys. És a dir, que ara existeix el VIH, sí. Però no et moriràs d'això, realment. Jo tampoc sé com s'agafa, com es prevé...
Però tot i així, saps el perill que hi ha, mínimament, perquè jo conec gent de la meva edat que s'ha fet proves per evitar tenir qualsevol malaltia. Per tant, no saps què és... quin és el perill, però sí que saps que és algú dolent i per tant fas la prova. Per tant, és com aquesta incoherència, no?
I pot ser per la comparació aquesta també generacional, eh? I a mi també, com la Mònica, em sorprèn molt perquè probablement per això, perquè jo estic veient que ara sí que els instituts s'està fent aquest tipus de formació i informació sobre educació sexual.
Jo insisteixo que depèn de l'institut, que hi ha centres on no es fa.
Bueno, però hi ha un pla de la Generalitat, per exemple, i en teoria s'ha de fer a tots, no aleatòriament, sinó en teoria forma part de la planificació que dona la Generalitat.
Sí, que poques vegades es concreta, és a dir, en alguns casos no es concreta, per exemple, ni qui farà aquestes... El mestre que et dona la classe de matemàtiques no et pot donar educació sexual, o sí que pot, però tampoc...
Llavors,
la meva pregunta era...
Gent que fa un taller específic sí. Sobre això, no són els mestres habituals, diguéssim, sí, algú sí. Que ve a fer aquesta formació.
La diferència respecte al que comentàveu ara, no? De si encara hi ha gent de la vostra generació que es fa la prova de la sida per si s'ha contagiat o no, pot ser que la nostra, i per exemple en el cas de les noies, tinguéssim... utilitzéssim més el condó, entre altres coses, perquè no existia la pastilla del dia després i, per tant, la manera... no només de no contagiar-te malalties, sinó de no quedar-te embarassada si no volies, era utilitzar el condó. I en el cas, per exemple, d'algunes pràctiques sexuals amb VIH també ara hi ha pastilles que abans no existien.
Correcte.
I això ha fet que aquesta certa relaxació també amb altres malalties sigui perquè no existeix la por que teníem nosaltres. No sé si això pot ser.
Sí. Jo el que percebo quan parlo d'aquest tema amb amics o les experiències que he viscut jo és que el que s'evita o el que es vol evitar és l'embràs. Llavors, hi ha molta gent que es posa el condó només quan acaba de penetrar, hi ha molta gent que si té una parella estable o té una fórmula de la marxa enrere ja ni toca el condó, i és una conversa que de tant en tant tenim amb els amics, i hi ha amics meus que no fan servir mai el condó i fa anys que tenim parella. Llavors, realment, l'únic que vols evitar és l'embràs.
No és que això passa perquè tu tens molta confiança en la teva parella, el que deia abans, confies que la confiança et protegirà de les ITS, però és que, a més, moltes vegades confiem en una parella que ella mateixa o ell mateix no sap quin és el seu estat de salut sexual perquè no s'ha fet mai una prova d'ITS. Llavors és com tenir molta confiança, però realment jo no sé si tinc papiloma, bàsicament, perquè el 90% de la gent hi entrarà en contacte en algun moment de la seva vida i perquè mai m'ho he preguntat.
Aviam, 20 minuts i les 11, si em permeteu una cosa, eh? No sé si s'està posant les mans al cap, o si ja ho coneix perquè ja està curat d'espants, l'Oriol Mitjà, el cap del grup de recerca d'ITS de la Fundació Lluita contra les Infeccions i metge de Can Ruti. Doctor Mitjà, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Sorpresa o no per
tot el que... No em poso les mans al cap.
No, eh?
No, home, això d'intentar fer la comparació generacional, jo crec que hi ha moltes dades i és difícil digerir-les. Per una banda, el que sí que es veu és que hi ha un increment claríssim i és en totes les ITS i és transversal en tots els grups d'edat, no és en certs col·lectius. El segon que veiem és que alguns companys meus us han comentat alguna vegada que això podia ser degut a canvis de política de cribratges, és a dir, que quantes més cribratges i més testos fas, més casos trobes. Però això és molt sensible en els primers anys d'instaurar un cribratge, és a dir, en els primers 2, 3, 4 anys succeiria així, però la clamídia ja es ve en dones, es ve tastant des de fa molt de temps, i des del 2017 es va instaurar la PrEP. La PrEP és aquesta pastilla preexposició del VIH que també fan cribratges per persones que l'estiguin prenent. Això ho portem fent des del 2017 i malgrat tot les xifres continuen augmentant. Per tant, els cribratges no ho expliquen tot i s'ha d'anar a una altra explicació. Hi ha canvis en el comportament. Sembla que sí que hi ha canvis en el comportament. De fet, crec que és molt obvi que la nova dec, vull dir, el nou mil·lenni ha canviat la forma de percebre Doncs la sexualitat, el col·lectiu LGTBI ho viu amb menys pors, la dona també s'ha empoderat, ara es tenen més parelles sexuals, es fan orgies, hi ha una disminució, les enquestes diuen que hi ha una disminució de l'utilització del preservatiu. Abans de l'any 15, doncs, l'utilitzaven entre el 80 i el 90%, o almenys ho reportaven així. Ara estem en xifres del 40%. Ha disminuït a menys de la meitat de parelles ocasionals, que no estables, que l'utilitzen. I aleshores una mica arribem a aquesta idea, i ja no fent l'anàlisi de si a Catalunya es fa educació o no a nivell de les escoles, però l'increment d'ITS és a nivell de tota Europa, molt particularment en els països del nord d'Europa, Dinamarca, Holanda, Finlàndia, Regne Unit, tots estan veient els increments aquests de 50% anuals. Catalunya despunta per damunt de totes les altres comunitats i està a nivells de Regne Unit. Això crec que hi ha diverses raons. Catalunya és un lloc on s'hi concentra poblacions més sensibles i també on hi ha molts més intercanvis. És una ciutat, Barcelona és una ciutat molt, com li diríem, una ciutat molt oberta, no?
Molt sexual, podríem dir, no?
Molt sexual, està bé, sí, està molt bé. Això és meravellós, no? Aleshores, jo crec que, si bé és cert el que han dit companys, que no es pot establir la relació causa-efecte, però crec que el comportament està tenint un paper fonamental en la transmissió de les infeccions. I hi ha una altra cosa molt curiosa, i és que no es comenta, i és... us diré una dada, que sí. És quin és el risc que tinc jo d'agafar una infecció si m'exposo a una persona que està infectada. És a dir, tu imagina't, me'n vaig al llit amb una persona que té una infecció activa no tractada per VIH, no? I tinc sexe oral, només una de cada 10.000 vegades agafaré el VIH. Però en canvi, per les altres ITS, que són les que estan augmentant, és una de cada dues vegades, el 50%. És a dir, que sexe oral, ningú utilitza el condó per fer sexe oral, i en canvi hi ha un risc del 50% d'agafar la ITS bacteriana si l'altra persona està infectada. I el mateix passa amb el sexe vaginal o anal, el 50% de les vegades l'agafaràs. Per tant, són unes infeccions bacterianes que tenen una alta capacitat de transmissió, no? I les solucions no són fàcils, perquè a dia d'avui el que tenim són els cribratges que si bé a nivell, els cribratges a nivell personal funcionen, perquè a tu et testen, et tracten i t'has curat, però en canvi a nivell de la comunitat, per reduir la prevalença, no són tan eficaços. És a dir, hi ha tanta prevalença que jo tracto a una persona, però aquesta persona torna a la comunitat i es tornarà a reinfectar. I el que fem en recerca és estem intentant trobar solucions que siguin més eficaces. Una d'elles passa per la promoció de la salut, que és doncs, demanar l'utilització de l'ús del preservatiu, però entenent que la nova generació és diferent. L'altra solució passa per la vacunació. Estem intentant trobar vacunes que protegeixin de la gonocòcia o de la sífilis.
Quan ara hi han dos redactors del programa molt joves que ells no en tenien ni idea sí. De com es podia agafar la gonorrea i com es podia agafar la clamídia. Estem d'acord, eh?
Vale. Sí, de fet, per mi gonorrea és més l'insult del Pablo Escobar a la sèrie Narcos que sí. No pas una cosa que jo hagi sentit en una conversa, no només enllà de la broma. Sí, jo no he sentit parlar de gonorrees a les converses amb els meus amics. No. És un insult.
Vale. I clamídia igual.
Jo ja et dic, no
ho sabíeu, eh? Llavors, jo et pregunto, Oriol, a la gent que ara, a la gent jove que estigui escoltant el programa, de com poden agafar gonorrea o clamídia, ho pots explicar, sisplau?
Sí, i tant. Aquest és un problema també a nivell europeu, i tant és així que al Regne Unit han llançat una campanya a les universitats, és a dir, han dit estan pujant tant, i a més en edats tan joves, que a les universitats hem d'explicar què significa perquè la gent estigui més preparada. La gonorrea, clamídia i sífilis són tres bacteris i es transmeten són de transmissió sexual, és a dir, el bacteri està present en els fluids sexuals, ja siguin vaginals, seminals, i en el moment en què entres en contacte, ja sigui perquè tens sexe oral o tens sexe vaginal o anal, doncs el bacteri aprofita per adherir-se a la mucosa de l'altra persona. Això és pel que fa a la transmissió, no? I els símptomes que produeixen són secrecions. Si tens clamídia o gonorrea, habitualment el que veuràs és que et surt com un liquidet, de vegades més blanquinós, de vegades més transparent. Una cosa que noten molt els nois és que el dematí es desperten i han tacat una mica la roba interior, és a dir, troben com una taqueta a la roba interior. De vegades noten que tenen coïssor a l'orina. A les dones també els hi produeix un canvi, una molèstia, un dolor. I la sífilis és totalment diferent. La sífilis també es transmet per contacte directe i el que fa són úlceres, és a dir, que si tens sífilis molt segurament veuràs que tens una úlcera al penis o als llavis majors o menors de la vagina, i de vegades si no veus, perquè la úlcera estava molt amagada, se te'n va a tota la resta de la pell i tindràs com unes taques, són com una urticària. És a dir, sabeu quan feu una reacció al·lèrgica que et surten granets o taques a tot el cos, però en aquest cas no piquen. És a dir, si tens com una reacció al·lèrgica que dius, ostres, he menjat alguna cosa, però no et pica, doncs també sospita que podria ser sífilis.
Uh-huh. Anna, què volies preguntar?
Primer, si pot haver-hi casos d'ITS que siguin asimptomàtiques, per això de que estic amb algú que penso que no té res perquè m'ha dit que no té res, però pot ser que tingui alguna cosa. I segon, si veieu factible que la gent es posi condó per fer sexe oral, perquè si ja costa amb el sexe vaginal o sexe anal, amb el sexe oral sembla com missió impossible, no?
Sí. A veure, sí, la xifra de simptomàtics és elevada i, a més, els detectem per aquests programes de cribratge de simptomàtics que et comentava. És a dir, nosaltres veiem dos tipus de pacients o usuaris. Un són el pacient asimptomàtic però que s'ha exposat a un risc, és a dir, ha tingut una relació sexual sense preservatiu i es vol fer les proves per veure si és portador. En aquests casos és asimptomàtic i sobretot en les primeres setmanes de portador asimptomàtic ets contagiós per a la teva parella sexual i és molt difícil de tallar aquestes cadenes de transmissió. Per tant, diríem que és quasi una dinamita invisible, no? I per altra banda és la persona que ja ha desenvolupat símptomes, que aquesta sí que la pesquem millor perquè es veu doncs, les secrecions o les úlceres, i en aquest cas demanem doncs, de fer una cerca de contactes per intentar aturar la cadena de transmissió. I sobre l'utilització del preservatiu és molt interessant.
La pregunta és bestial, aquesta és la bona.
Sí,
aquesta és bona.
Clar, s'ha de replantejar que si és factible, doncs no soc sociòleg, no estaria no estic capacitat per respondre. Imagino que tu mateixa te respost i sí. que és quasi impossible, no? Utilitzar el condó per al sexe oral, però sí que has de ser conscient que si tens sexe oral i l'altra persona és un portador asimptomàtic de gonorrea o clamídia o sífilis, pot ser que tinguis doncs una infecció. És a dir, per exemple, te'n vas al llit amb algú, et fan sexe oral, ets un home, et fan sexe oral, i dos dies després t'aixeques tacant la roba interior, has agafat una gonocòcia i no ho sabies, ho sento, has de tractar-te. Per tant, la conscienciació de que la transmissió d'aquestes infeccions bacterianes és elevada i que has d'estar al cas si has tingut sexe oral sense protecció, és important, trobo que és molt important.
Digues, Anna.
No, que jo crec que el que més marca la diferència no és el nombre de parelles sexuals que tinguis, sinó que sàpigues les coses, és a dir, que sàpigues que el sexe oral et pot provocar una malaltia de transmissió sexual, per exemple. És a dir, perquè tu...
Perdona, són les dues coses, és a dir, quan mirem els factors de risc de les persones que tenen ITS, hi ha quatre factors de risc. El primer és que no s'utilitzi el preservatiu, el segon és que hi hagi múltiples parelles sexuals, i després està el consum de drogues, és a dir, el chemsex, perquè tenen relacions sexuals sobretot a vegades en orgies i de vegades molt perllongades durant un dia sencer amb sexe. Són drogues estimulants que et mantenen despert, que et mantenen sexualment molt actiu. I l'última és el sexting, és a dir, tenir trobades per aplicacions en les quals una mica està demostrant que la teva tendència a tenir relacions és amb parelles de forma esporàdica, no? Per tant, aquests són els quatre factors de risc, i a nivell poblacional igual, és a dir, quan tens una població en general on l'intercanvi de parelles és més elevat, com succeiria a la població de Barcelona, doncs els epidemiòlegs tenen més dificultat per reduir les incidències.
Per acabar, Pere Mas, vols fer una pregunta?
Sí, hola, Oriol. Ens has descrit molt bé els símptomes de la clamídia, sífilis i gonorrea. Quina me... bueno, dues preguntes. Una, quina mena de tractament tenen? És a dir, si té un fàcil pronòstic, ja ha quedat més o menys clar, però com es tracten i si tenen una fàcil resolució? I l'altra és, de la mateixa manera que hi ha molta gent que no sap que a les farmàcies pots fer-te una prova de la sida, algunes de les quals crec que te la pots endur a casa i tot, que això és una cosa... Bueno, jo la sé, me n'he assabentat, vull dir que també se'n poden assabentar els sí. millennials que diuen que no reben la informació. Doncs si també n'hi ha per les altres malalties aquestes, venèries, la clamídia, la sífilis, el gonorrè, si també hi ha proves per això. De fàcils, accessibles per la gent, vull dir.
Molt bé. A veure, els tractaments són tractaments antibiòtics. Molts d'ells són punxats, per tant, no te'ls donaran a la farmàcia, sinó que has d'anar a un centre d'atenció primària. La penicilina, les cetriaxones són punxades, una mica doloroses. Una de les complicacions que tenim és que quantes més infeccions hi hagi, hi haurà més utilització d'antibiòtic. I si utilitzes moltes vegades un antibiòtic, hi ha més possibilitats de que hi hagi resistències a l'antibiòtic. Per tant, la dificultat que tenim en els propers 10 anys és que hi ha moltes ITS i que algunes estan començant a ser resistents. I una altra vegada subratllar el tema de la recerca, que el que fem és buscar antibiòtics que puguin substituir els que ara s'estan tornant resistents. Val? És a dir, això és una dificultat que ens estem plantejant nosaltres. I segona és on et poden fer la prova. La prova... s'ha de fer a un centre d'atenció primària, però hi ha 40 referents a Catalunya, és a dir, que quasi tots els centres d'atenció primària tenen un referent d'ITS, i després quasi tots els hospitals tenen una unitat especialitzada en ITS, i a més hi ha els centres comunitaris on fan cribratges, que són el Barcelona Checkpoint, a l'Eixample, a Drassanes, que està al Raval, l'Hospital Clínic també fan cribratges a porta oberta, és a dir, que no necessites demanar visita, sinó que simplement et presentes i dius bon dia, em vull fer un cribratge.
David Fernández.
Gràcies, Jordi. Bon dia, Oriol. Jo una pregunta també, ja que avui estem fent formació en directe. Quan parlaves del sexe oral i del contagi i la transmissió, és en qualsevol dels sentits? És a dir, és bucal genital i genital bucal? Qualsevol pot contagiar?
Exactament, sí, sí. Les dues coses, però el més freqüent és que, per exemple, una persona sigui portadora faríngia, asimptomàtica, fa sexe oral a un home o una dona, i aleshores a l'home o la dona, passats 2 o 3 o 4 o 5 dies, tenen símptomes d'uretritis, és a dir, la infecció ha anat de la faringe de la persona asimptomàtica a la uretra de l'home o de la dona. Això és molt freqüent. També pot passar al revés, que sigui que la persona que és portadora o està portant a la vagina o a l'uretra i s'infecti la persona i la persona que és contagiada es contagi a nivell faringi, no? Però no donaria tants de símptomes. La faringe no dona molts símptomes. Simplement serveix com a via de propagació. M'he explicat prou bé, no?
Magníficament. Has fet una masterclass, Oriol Mitjà, has fet que l'haurien de guardar i anar tirant, perquè aquesta és una altra. Hauries de veure el Marc Segués i l'Arnau Vila, que són redactors del Món RQ, joves, com m'agrada dir-me, fastigosament joves, pendents del que tu deies, perquè és que no han tingut cap tipus d'informació sobre aquest tema.
Molt
clar. I hi ha una cosa que sí que hem d'agrair a l'anterior generació, que és el que dic sempre, que és que ara estàvem buscant algú del que van inventar aquella campanya al Ponte lo Poncelo, que va ser memorable aquella campanya en aquell moment, i ara he vist qui era la ministra. Era el ministre de la Matilde Fernández del PSOE, i hem estat veient que el Javier Solana va posar alguns pals a les rodes en aquella època. Esclar, és que era un tema, estem parlant dels anys 90, era un tema
i dels anys 20, estem al 20, sí, dels anys 20, que el tabú, que el sexe segueix sent un tabú.
Sí.
Jo crec que el tema un dels temes de fons és que el sexe segueix sent un tabú. Perquè jo no vaig rebre educació sexual a l'escola, però més o menys vaig assabentar-me'n. Entenc que la cosa vagi per barris, però quan aquests dos expliquen que ells no han rebut educació sexual a l'escola, jo em quedo pasmau.
Sí, petrificat, sí.
Perquè bueno, i m'imagino, algunes escoles aquí, no sé què, l'associació de pares, els nanos arriben a casa... A veure, que t'ensenyin educació sexual, a posar un condó, o a prendre no sé quines mesures, no vol dir que t'estiguin incitant a la còpula frenètica i a fer això de Barcelona, que sembla que és una gran disbauxa. No, home, coi, però és que aquesta és una trama permanent. Quan es parla d'aquestes coses... O fins i tot, quan hi ha sèries de televisió on estan tot el dia dalt i que te pego, clar, és que la tele estan incentivant que la gent folli. No, home, no. Sapiguem entendre les coses. Estan explicant a un nano que si no es posa un condó per anar-se al llit amb algú, o tornarà amb un embaràs o tornarà amb una malaltia. I això, a mi em flipa que el de l'any 2024 encara sigui una trama no resolta.
Sorprèn, a mi també, m'ha deixat igual...
M'ha quedat bastant glaçat.
Perplex, perplex.
A veure, tampoc cal mil classes, són 3 o 4
la nostra generació, la no formada. Jo recordo la campanya aquesta que deies, que ho agraeixo moltíssim i crec que ho agraeix. O sigui, la importància de les polítiques públiques. Amb una segona campanya que anàvem paral·lel, que recordaràs, l'oruga entrant pel nas contra la cocaïna. Són campanyes boníssimes que ara diuen no es pot parlar de sexe i no es pot parlar de droga, però resulta que després tenim les faltes més taxes de cocaïna, Barcelona, ciutat europea, i les altres més altres de transmissió sexual, pues si no en parlem. Jo recordo, amb agraïment, també recordo que el barri de Gràcia teníem sort perquè teníem el centre de joves d'atenció a les sexualitats pioner, 1992, i ens feien tallers, però també érem uns analfabets emocionals també, i també sexuals. I recordo una campanya de festes de Gràcia que vam haver de canviar el cartell, perquè vam posar a Gràcia sexe segur, no? Es va ampliar el cartell dient a Gràcia sexe segur i entre parèntesis no estem dient que lliguis aquesta nit, estem dient que cuidis i que et cuidin.
És
últim comentari, clar, això que esteu comentant és molt interessant, perquè és veritat que a tothom li agrada el sexe i així ho hem de reconèixer, i per tant aquest problema no desapareixerà perquè la gent continuarà tenint sexe. Anem a veure, el que ha d'entendre aquelles persones més conservadores és que és un mecanisme de supervivència de l'espècie. És a dir, si el sexe és plaenter és perquè estem programats a través del sistema límbic a que hi hagi una retroalimentació positiva, a que, que seguim buscant el plaer. Quan t'agrada una cosa la seguiràs buscant, i a més amb més intensitat. I en l'era de la digitalització que